D'aquesta matinada, d'acord amb l'Agència Estatal de Meteorologia, que han estat d'un grau negatiu a Escorca, Torrella, 0 a Lluc i 2 a l'aeroport de Palma, al campus universitari, també a Campos i Ses Salines, mentre que a Eivissa i Formentera destaquen els 3 graus positius tot just de Sant Joan de Labritja, el 5 d'Eivissa i a Menorca, el 5 de Ciutadella i el 9, els 9 de l'aeroport de Menorca. Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imas.
I ara sí, ho diré bé, amb en Luis Menéndez en el control tècnic fins a les 11 des de matí. Bravo, bravo, bravo.
Bravo, perquè bravo, has dit bravo. Més nom.
Sí, no he fet rareses de ser meva. Fins a les 11 durarà aquest programa, mos queden 55 minuts per endavant. Allà on encara contarem moltes de coses, Juan Mimas.
Moltes de coses, perquè hem de parlar d'una cosa que m'apareix interessant, i és que avui
tot
a Eivissa,
sí,
parlam amb la presidenta de l'Institut d'Estudis Eivissencs, perquè resulta que s'ha fet una campanya perquè tothom pugui posar el seu nom en eivissenc, en el DNI.
Això ho farem en
Maite Morro.
En Maite Morro, amb aquesta connexió amb Eivissa, amb aquesta volteta per Eivissa que cada 15 dies feim a IB3 Ràdio a La Gran Vida. Més coses.
També parlarem de la millor cervesa artesanal. Resulta que no se fa en fora, se fa aquí a les Illes Balears, i es diu Balear 1983 i la fan a Binissalem.
En parlarem també en aquest programa, amb els protagonistes en directe, nosaltres.
I també acabarem amb cinema. Avui parlarem d'aquestes pel·lícules de cinema per tots els públics que arriben ara, a part de les típiques de Nadal i del Pare Noel i dels Reis i tot això, però quines pel·lícules per tots els adults tenim actualment? Se'n fan, encara no se'n fan? Quines recordam?
No, per tots els adults no, per tota la família.
Per tota la família.
Per tots els adults.
Per infants i per adults, volia dir. Infants i per adults.
Perquè per tots els adults n'hi ha d'un altre tipus, m'entens?
Per tothom.
Exacte.
Au, idò. Què feim? Bon anem a Eivissa.
Bon anem a fer una volta a Eivissa, vinga.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
A Eivissa tenen una reivindicació històrica que finalment comença a fer passes endavant. La possibilitat que qualsevol persona pugui posar el seu nom en eivissenc, en el DNI i en els documents oficials. Una campanya que vol normalitzar una manera de parlar pròpia i estimada. I que fins ara hi havia traves amb moltes de limitacions. Hi havien trobat moltes limitacions administratives. En parlam per entendre del que s'ha aconseguit, què fa falta i per què és tan important amb la cultura pitiusa en Maite Morro. Maite, molt bon dia.
Idò, molt bon dia, companys. Avui des d'Eivissa us vull parlar d'un fet curiós i d'una campanya que ha llançat l'Institut d'Estudis Eivissencs. Resulta que aquí hi ha molts d'eivissencs que quan es diuen d'una manera, però quan miren el document d'identitat o quan ven el registre civil a mirar les seves propietats, la seva casa o el seu nom no es diu igual de com els coneixen tothom, no? Entonces, per aquest motiu, l'Institut d'Estudis Eivissencs ha llançat la campanya. I tu com et dius, des que m'ho parlarà avui en Marià Mallans Marí, que tu m'ho comentaves que tu ja fa temps que t'has canviat el DNI, eh?
Sí, ja fa... Ja no record quants anys fa, però sí. Tot i que em deia que és un nom bastant incòmode, perquè els accents avui moltes bandes ni els posen, et converteixen ja en Maria ja automàticament, però bueno, ja ens ho pren a broma i ja fa molts anys que el tinc canviat, normalitzat, sí, sí.
Perquè si puguin animar, jo conec la campanya perquè he vist un vídeo que heu fet a YouTube, teniu una campanya i és una eivissenca que la criden a un tràmit burocràtic, no especifica quin, i la criden venga nieves, 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 i ella que es diu Neus, que la coneix tothom així, no s'ubica d'on neix aquesta motivació o posar-nos una miqueta en context el que passava antigament, no?
Sí, bueno, tots sabem que fins a l'any 1977 els noms que es posaven a Espanya eren obligatòriament en castellà i de sant oral cristià. A partir del 77 pues, es podien traduir els noms. Si tu eres en Joan i en el teu DNI posava Juan, te'l podies traduir, podries posar Pere, i després amb els anys han anat sortint noves normatives amb les que els llinatges també els pots escriure correctament si no és tant, i fins i tot et pots posar el nom hipocorístic que li diuen, que, a veure, hipocorístic vol dir un nom que no és un nom oficial, sinó és el nom en què et coneixen a Cateu.
Avui. Això és com qui es diu Pep i li diuen Pepito, de tal qual un poc així, no? O com es diu José i llavors li diuen Pepe, algo així.
Sí, per exemple, els hipocorístics serien Pep, Fina, Biel, els noms que no són talment el nom oficial exacte, però avui en dia també el pots tenir en el teu DNI.
Això és antes algú impensable i més aquí a les illes.
Bueno, impensable no, vull dir, jo per exemple conec gent que ja es diu Antoni en el seu carnet, en els seus, i que a un temps, clar, això no ho podien fer. Ara sí que és possible i és fàcil. A la UIB, a la Universitat de les Illes Balears, tenen una pàgina on pots acudir i ells et fan un informe dient que Pep correspon a José. Per exemple, si tu et dius José, et vols posar Pep, ells et fan l'informe aquest i amb això pots anar en el registre, posar-te el nom, o hipocorístic en aquest cas, correctament, i amb això pots anar a canviar el teu DNI, passaport, tots els carnets que tingues i que vulguis canviar.
Això passa a casa, per exemple, el papà és Toni, però el DNI posa Antonio, la mamà és Neus, però el DNI posa Maria Nieves, la meva germana és el meu germà, també els hi passa el mateix, ells són ja del 80 i 83, i jo 95 ja els hi deixaren posar en Maite, i a més en Villatina, que prové d'esbas, vull dir, no sé de què els hi ocorri aquest nom. La meva pregunta és, hi ha gent que li suposa alguna molèstia més enllà de lo personal o simbòlic familiar en el seu dia a dia, o com és que vos ha sorgit aquesta iniciativa?
No, a veure, això és una cosa pues, que el més normal seria que cada un el seu DNI posés el nom i que no hi hagués hagut totes les prohibicions que hi ha hagut fa gairebé 200 anys o 300 anys ja, vull dir, perquè ja al segle XVIII l'Església posava automàticament els noms ja en espanyol. Anaves a portar un fill i li deies que t'havia de dir Pep i ja posava José.
Ni t'ho preguntaven, vamos.
Ni t'ho preguntaven, vull dir, ja automàticament. I llevat d'un petit parèntesis en les repúbliques, anys 30, tot l'altre ha estat prohibit fins al 77, els noms en català, en basc i en gallec, també, ha estat prohibit.
Entenc que aquesta iniciativa, que l'heu fet uns quants, és una manera també de reivindicar la llibertat, d'alguna manera, podríem dir-ho d'aquesta manera?
Sí, clar, està clar, vull dir, nosaltres no podem ni volem obligar res ni a ningú, però moltes voltes hi ha gent que ho comenta i no saben que existeix aquesta possibilitat, o saben que existeix i es pensen que és molt complicat, molta paperassa i molt d'això, i simplement és informar de què es pot i com es pot fer.
També no només noms, sinó també registres, noms de propietats, això també, no?
Bueno, sí, a veure, això dels noms de la propietat és que moltes voltes fa mal d'ulls anar segons on i veure uns noms d'unes cases escrits en la gramàtica castellana, per exemple. Jo què sé, podríem posar molts exemples, no en direm cap per no fer ningú,
Perquè mos coneixem tots, no vaig a ser que algú mos escolti.
Però cases, comerços, que veus que tenen faltes ortogràfiques. I això no importa anar a fer ningú un paper, simplement que quan t'envien qualsevol arxiu, qualsevol cosa, dir no, el nom correctament escrit és aquest. Per tant, si algú té dubtes com s'escriu, esmortar o cansoleetes o qualsevol paraula així, pues, ho pot consultar a l'institut mateix, això no fa falta anar a la universitat, i allí li diem correctament com es pot escriure el nom d'aquesta casa o d'aquesta persona, per exemple, un mal nom que li vam vist, no? O el motiu familiar.
Te vull preguntar, perquè jo, escoltant aquesta campanya i indagat un poquet, si l'Institut d'Estudis Eivissencs va estar fundat en el 48, si no m'equivoco, ho dic bé?
El 49.
El 49.
El 49 ja pots imaginar que com a Instituto de Estudios Eivissencos.
Això te'n volia preguntar, fer una miqueta de repàs, que ara just parlam de tota aquesta prohibició de registrar noms en català en propietats, i just se funda aquest Institut d'Estudis Eivissencs quasi en plena època de començar-se la dictadura, vull dir...
Sí, bueno, això va ser una jugada que vàrem fer per aglutinar, diguem, tots els centres d'estudis locals, baix de seu paraigües, el CSIC, que em pareix que es deia, eh? Entonces, l'Institut d'Estudis Eivissencs, en castellà tot, l'Institut d'Estudis Ilerdense i tot això, bé, tots els centres d'estudis locals que hi havia que ells pensaven que podien ser un poc incòmodes o inclús fer-ne de nous, baix de seu paraigües i tot en castellà. L'institut, el que passa que després va funcionar 9 o 10 anys bé, però llavors va quedar mort, sense funció. Fins que en 1970 un grup de joves, pues ja ven uns aires ja més democràtics i més tot això, el varen refundar, convertir-lo en l'Institut d'Estudis Eivissencs, que és ara.
Imagino que jo ara ho penso i dic, els papàs, per exemple, parlen eivissenc, parlam tots eivissenc a casa, però si hem d'escriure, per exemple, pas mòbil, m'escriuen en castellà perquè no saben escriure en català. La meva abuela també, bueno, la abuela directament no sabia ni escriure, vull dir que això no fa tant d'això, no? Que deve ser una època complicada pas Institut d'Estudis Eivissencs, coses que, clar, imagina.
Bueno, i per nosaltres també, vull dir, és això com li diuen com una diglòsia, no? Tu parles una llengua però n'escrius una altra, automàticament, no? De fet, jo a l'institut ho vaig estudiar en castellà tot, vull dir, jo vaig acabar a l'institut que en Franco encara era viu, vaig acabar al 75, vull dir que en castellà absolutament tot, la universitat també, tot, eh? Però, bueno, si un té una mica de voluntat i a poc pots anar... anar fent això i estudies i aprens una miqueta, i com dic jo, el pitjor català és que no es parla. Per tant, digue'ls als teus pares i la teva família que t'escriuen en eivissenc, que si fan faltes ja els corregiran. Però això, el pitjor català és que no es parla.
Tal qual, que hi ha que mantenir la llengua. També imagino que durant aquells anys l'eivissenc com ha evolucionat, vull dir, perquè en tal peron la gent parlava d'eivissenc a casa seva, però es va deixar d'escriure. Ha evolucionat molt o ha canviat molt de l'eivissenc que tenien a inicis de 1900 els que podem tenir ara?
Segur que sí. A veure, els idiomes canvien per diverses coses. Unes per interferències amb altres idiomes. Està clar que el català o l'eivissenc, digue-li com vulgues, té moltes interferències de castellà, de l'anglès. Després hi havia feines, hi havia coses que un temps es feien servir i que ara ja no es fan servir. Hi havia un munt d'eines de barcos del camp que avui en dia quasi no es fan servir. Aquestes paraules ja no es fan servir, pràcticament. I llavors hi ha coses noves, tot allò d'informàtica, està clar que tot això són unes paraules noves, eh? Quizà com que a poc pues, un no ho afina tant, no se'n dona compte tant, però jo imagino que si dicen que parlaven els meus pares o els meus abuelos comparat amb els que parlen els fills és bastant diferent.
M'acaba de cridar molt l'atenció, algo que m'ha fet pensar és que, clar, les paraules que no s'utilitzen en el dia a dia es van perdent. Imagina que des de l'Institut d'Estudis Eivissencs el que aneu fent és recollir-les perquè això quedi constància. Però, clar, nous idiomes, com pot ser ara tecnicismes de nivell informàtica, de xarxes, intel·ligència artificial, noteu que hi ha molt d'increment de nous paraulots? No sé com dir-ho.
Sí, sí, està claríssim que sí, però, bueno, per això hi ha una entitat, que és l'Institut d'Estudis Catalans, que són els que diuen quines paraules noves s'accepten, quines són correctes, com s'accepten, i bueno, totes les llengües tenen un centre que diguem que és el que va mantenint l'idioma unit, diguem, és el que va formant l'idioma, i són ells els que diuen les paraules noves que s'accepten, les que no.
Sí, ara que si heu de fer balanç de l'institut, quin balanç faríeu de la riquesa de l'eivissenc entre la població d'Eivissa? Vull dir, noteu que es va perdent? Noteu que se va... cada vegada més joves el parlen? Com ho teniu ara mateix? Com ho veus?
Home, a veure, en l'estat de la llengua aquí, ni a Mallorca ni arreu, no es pot ser molt optimista. Però, bueno, jo sempre dic una cosa. Jo sempre dic que, clar, està clar que si Eivissa ara és eivissenc, diguem, de tota la vida, som, jo que sé, un 40%, quizà, o pot ser menys, vull dir que...
Quan dèiem de tota la vida és que tinguin família o que no estiguem mesclats. Jo, per exemple, el papà és mallorquí, no? Entonces ja estic mesclada en aquest sentit, o constaria com a eivissenca del tot?
Bueno, jo som formenterer. El meu pare era formenterer. I, bueno, jo crec que mos podran considerar tot com a eivissencs. Els meus fills també, sa mare també és de fora i també els considerem eivissencs. Considerem, vull dir, diguem els eivissencs catalanoparlants, que també n'hi ha que no ho són.
És que ho parlem cada dia, Ido.
Sí. Entre nosaltres està clar que possiblement no puguem integrar els altres 60-70% de la població. Això és molt difícil, Però si per lo menos no mos desintegram naltros, ja serà algo. Això és el que buscam. Per compte de comptar números relatius, compten números absoluts. Si abans hi havia 50.000 parlants i ara som 55, doncs bueno, direm bé, ja, no? Ja està bé. Perquè està clar que tot s'allau de gent nova que ha vengut, hi ha molta gent que és impermeable a la cultura d'aquí, no només a la llengua, a la cultura i a moltes coses.
Quin és el futur que li espera a Sa Eivissenc?
Bueno, esperem que molts de problemes des que ara polítics que es solucionin, vull dir, ara tenim un govern que no sé si és dels més favorables, vull dir, no se li poden llevar camps com és l'escola, la sanitat, se li han d'anar donant camps nous. El futur dependrà en principi de tots nosaltres una miqueta, com ho fesquem, com ho fesquem. Si mos conscienciam una mica de que la llengua és un bé a mantenir per entendre com és la nostra illa, i bé, i aturant també alguns polítics que el que volen per ells és fer passes endarrere.
Pues Maria Mayans, moltíssimes gràcies per a tota aquesta explicació, i si vols, recorda-m'ús a tota la gent que s'hagi pogut interessar per voler canviar o nom de propietat o algun registre, el que vulgui fer, com ho poden fer a través de Valtros, de l'Institut d'Estudis Eivissencs?
Pues mira, si entren a la pàgina web o miren el vídeo, hi ha un QR a partir del qual l'enfoques i això entres dins de la UIB, com es diu, onomàstica, bueno, secció d'onomàstica de la Universitat de les Illes Balears, i allí t'informen, et fan també un informe si el que vols és posar-te el llinatge correctament escrit, et diuen la forma correcta d'escriure aquest llinatge és això, que no em correspon a aquest, i allí et fan l'informe, i amb això pots anar tranquil·lament en el registre, registrar el nom correctament i a partir d'allí fer-te tots els documents.
I de Maria, moltíssimes gràcies, i de tot el que hem parlat m'aquest amb que la llengua, la nostra pròpia llengua, ja sigui la eivissenca, el formenterer, el mallorquí o el menorquí, que és el més nostre que tenim i que hi ha que mantenir-ho en la mesura de lo possible i parlar-lo, encara que sigui malament, però parlar-lo.
Exactament. Com t'he dit, tothom que diu una altra volta, perquè és així. El pitjor eivissenc, el pitjor català, és el que no es parla.
Idò, gràcies i fins a propera.
Molt bé. Idò, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Maite Morro, des d'Eivissa, a les 10 i 21 minuts, senyores i senyors. Això sí, Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Tornem amb un 3 i no res a parlar de Balear 1983. Què és això? Ho sabreu ara en un minut. Vinga, fins ara.
La gran vida, els caps de setmana d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és informació.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. Ivetres Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Avui tenim a l'estudi els creadors de Balears 1983, una nova cervesa que neix a Binissalem i que vol convertir-se en una alternativa de proximitat dins els bars i restaurants de les nostres illes.
Es presenten com una cervesa senzilla, autèntica i ben lligada a la seva manera de viure illenca. La seva posada de llar serà dia 7 de desembre dins el que és ja era hora Gastrofest. És una fira gastronòmica plena de producte local, música i activitats per a tota la família. I avui, aquí mateix, volen conèixer de primera mà com neix aquest projecte de Balears 1983 i cap a on vol anar. Tenim en nosaltres aquí l'estudi, Miquel Àngel, tenim en Jaume Boades i na Bea Merino. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia. Bon dia.
Què tal? Bon
com
dia.
Com
va bé, va bé.
Benvinguts.
Gràcies, gràcies.
Bueno, la primera pregunta obligada. Com és, de qui és que va tenir escollit la idea, la coralla de fer una cervesa mallorquina?
Bueno...
No, no el vereu per contestar.
No. Va ser des director general que tenim nosaltres a la companyia, que és el nostre soci, que és en Gonzalo, que malauradament no ha pogut venir. I en principi tot va sorgir ja fa 6-7 anys.
Així mateix,
ja fa temps. En Gonzalo tenia molta inquietud sempre des de petitó per el tema de la cervesa i va començar... amb el tema de... va començar a produir lotes ell mateix com una
cosa particular.
Exacte, que seva, tal i qual, i bueno, nosaltres que som d'aquí, ell vivia a Regne Unit, i ell va començar a fer els seus pinitos, i, pues, bueno, nosaltres, amb l'amistat que teníem de tota la vida, sempre deia, bueno, jo m'encantaria en un futur pues, fer una cervesa que realment sigui d'aquí, representi les Balears, perquè... mai han tingut una cervesa realment... Som de les poques comunitats autònomes que no tenim una identitat cervesera pròpia, sinó que nosaltres hem adoptat sempre el que serien altres marques peninsulars, que no és gens dolent, però bueno,
no,
que així com els Canaris tenen la companyia cervecera canària i tal...
Alhambra, Granada...
Exacte, nosaltres mai hem tingut una identitat pròpia i que representés un poc aquesta regionalitat i aquest orgull que com es fa fer nosaltres, ser nosaltres. I bueno, això va començar fa 6 anys i ara fa un anyet i mig, dos... pues bueno, en Gonzalo me'l va comentar ja a Nevea, a jo i a més gent de l'equip... que, bueno, que volia deixar tot, que si mos embarcàvem amb aquest viatge amb ell, i de muntar una... el que seria actualment, ara mateix, una microcerveseria en qualitats un poc més industrials, estàndard, que arribés al gran consum de totes les nostres illes.
Bea, ¿com han sido los pasos a seguir para que esto sea una realidad en diciembre? O sea... ¿Cómo os habéis puesto en contacto con quién? ¿Cómo habéis ido a parar a Binissalem? Cuéntame un poco la historia.
Bueno, básicamente, eso. Binissalem, necesidad de estar en un punto céntrico de la isla. Trabajamos con la distribuidora Licosmo ya. Entonces nos venía pues, un poco más cercano a ellos para que pudiesen hacer la distribución por todas las islas. Bueno, por toda la isla de Mallorca por ahora. Y nada, empezamos hace un año ya en Binissalem a montar la fábrica.
O sea, hasta ahora lo que habéis hecho es poner dinero.
Básicamente. De recibir nada.
Cero.
Eso es un clásico.
Y nada, y empezar un poco a hacer marca. O sea, ya empezamos ya hace un año pues a grabar el anuncio, salir un poco con el yaro ahora de eso, tener una cervecera de aquí, una industrial de aquí... Y nada, bueno, poco a poco. Ahora estamos, eso, centrándonos mucho también en hacer marca, ¿no? En que la gente nos conozca y eso, y pues también la fira gastronómica.
¿Cómo se hace el poder llegar a todos los bares y a todos los restaurantes y que os compren y confíen en vosotros? Pues claro, empezar un proyecto de esta magnitud de cero, a mí me da vértigo y no soy nada.
Sí, sí, no, es muy complicado, sí, sí. Bueno, parte de la estrategia comercial la lleva Jaime, eso es
ya,
un poco...
Sí. Bueno, sí, lo que has comentat, jo crec que el punt principal també, el primer va ser seleccionar molt bé qui aniria de setmana amb nosaltres, i en aquest cas, com ha dit Nevea, doncs, vàrem en el final, durant 3 mesos d'estudi i tal, vàrem seleccionar i ens vàrem entendre molt bé en Licor Mollà, perquè realment...
Molt bé, era una molt bona distribuïdora.
Correcte, i també crec que a nivell de valors que nosaltres compartim, estan molt alineats amb nosaltres. El propietari, bueno, i tots aquí, per el propietari Joan Mollà, quan va veure el projecte, també...
Mira que des d'atenció.
Exacte, i va dir que, bueno, que ell apostava molt per això i, bueno, ha estat un supervantatge perquè, com ha dit Nevea, nosaltres acabem de néixer tal i qual i tot el que és a nivell operatiu, a nivell logístic, també fer un desembolso financer també per cobrir la distribució era complicat per nosaltres, perquè nosaltres ens estem centrant ara en el que és
la producció.
Producció, tenir un producte estable, homogeni, i bueno, tenia a Mollà en el nostre equip com un familiar més, és un luxe perquè tenen una red de distribució molt, molt grossa, compten amb un munt de comercials que també ja duen molt d'anys, sobretot a Mallorca, i, bueno, i també altres illes en convenis amb altres distribuïdores. I bueno, ara mateix estem molt contents, jo crec que és recíproco, i bueno, a poc, i això, nosaltres anàvem visitant punts de venda, mos anàvem a conèixer...
I quin és el feedback que rebeu del punt de venda?
Pues per ara mateix, claro, està mal dir-lo, però sí que és
veritat
és molt bo perquè... és com tot, no? El gran consum nosaltres ara mateix, sobretot a Mallorca, tenim uns 8.000 punts de venda, vale? D'hostaleria. I a tot Balears són 13.000. Què passa? Que sempre en aquest cúmul de gent hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada. Esto és a lo que t'expones quan sacas un producte de gran consum.
Claro.
Nosaltres ara mateix en els punts de venda que estem presents ja, pues, bueno, el feedback és molt bo. En el barista i en el consumidor final també li agrada molt tenir algo que realment sigui d'aquí. I bueno, que també se pugui apropar més aquí en el sentit de, ostra, una cervesa que realment se produeix 100% aquí. M'explic? End-to-end. És a dir, des de que se produeix fins a...
Quilòmetre zero. El que deien quilòmetre zero.
Correcte.
Per què Balear 1983?
Això va sorgir perquè en el final volíem fer un guinyo un poc a el que era la regionalitat del nostre producte, i en el 83 va ser l'any que se va oficialitzar la bandera que ara tenim, que és les Illes Balears, i volíem veure un poc menys com podíem fer aquest guinyo perquè... Bueno, ningú diu que és balear, no?, aquí a les Illes.
No, però...
I tocant demanes, d'on ets? No, jo mallorquí, jo menorquí, jo... I també varen dir, ostres, seria un punto
un
per...
Punto.
Orgànicament, la paraula, ja si tu tens gent de fora, un estranger tant internacional com nacional...
No, i tenir una botella de balear en sa mà fa guai.
Sí, saps? Sí, sí.
Sí, es verdad sí. Que ese orgullo balear no lo tenemos. Entonces, estamos eso, es complicado, porque entre islas, pues bueno... Pero estamos eso, intentando, pues...
Sí, cada isla tiene su idiosincrasia, sí. Pero...
Pero al final...
Al final son baleas.
Exacto. Correcte, o sea... correcte. Sí, sí. I jo crec que en el final, quan hi ha... No? Tu estàs amb un menorquí, amb un monivicenc, amb un cas de Formentera, i sempre tenim coses en comú, i això és un poble que volem... ensalzar un poco.
I què té aquesta cervesa que diferenciï d'altres marques competidores que ja estan fortament arrelades dins bars i restaurants i discoteques?
Jo el que opino és que realment el primer punt diferencial és la regionalitat al 100%, en el sentit de que nosaltres fem tot el procés aquí. Un altre punt molt fort per al nostre gust és l'aigua que utilitzam, és l'aigua que ve directament de la Serra de Tramuntana. I, bueno, jo crec que això és un punt molt diferencial perquè li dona realment un punt molt distintiu en el producte.
Heu pensat un poquet en el perfil del client? És a dir, a quin client pot ser el primer que comenci a consumir i a partir d'aquí ja tot creix?
Sí, sí, sí. O sea, al final buscamos al... O sea, nuestro cliente al final es alguien que apuesta por lo que hay aquí y que si viene de fuera que quiera probar el producto de aquí. O sea, que aporte valor a la isla. O sea, no buscamos a alguien que vaya sino a coste, sino eso, un poco que... Bueno,
sí, més de cor.
Exacto.
En el sentit de... Oye, nosotros sí que es verdad que apostan por algo d'aquí, tenim... És un poc ampli, se pregunta, perquè tenim varios perfiles de consumidor, por así decirlo, cuando te haces un estudio a quién va dirigida la cerveza, però nosaltres el que sí que volem fer, i ara amb més excusa les fetges que han sortit, amb una cervesa que tu dius, ostres, desembre, sí que és vera que m'ho està ajudant un munter a fer marca i a visibilitzar el que és la marca. En el sentit de... Nosaltres representam uns valors, en el final, que no només un producte tangible, que és cervesa i punt, sinó que volem expressar a través de la nostra companyia el que és la cultura balear, el que té cada illa, el bon hacer que nosaltres sempre vivim a les illes, es tira-tira, es poc a poc...
Ja t'ho diré, coses...
Disfrutar, exacte, disfrutar un poc... I al final, cabo, l'objectiu és molt simple. Si la gent d'aquí en el final valora el que tenim aquí... i tot el que implica fer un producte d'aquí, luego també la persona que nos venga a visitar, jo crec que té més sentit que li agradi provar el que hi ha, no? Donde fueres, haz lo que vieres, no?
Serà fàcil també que estrangers, sobretot en temporada turística, ara fareu aquesta presentació, però després arribar a ells, perquè són els primers que volen tastar coses locals.
Nostres.
Correcte.
Sí, nosaltres no ens pujàvem en el tren per fer la volta per Palma, per veure la Seu, però els estrangers sí que ho fan. També ho fan amb productes locals?
Nosaltres el feedback que tenim, que també reafirma un poc el projecte que tenim dels baristes, és el que tu ara mateix comentes. La gent cada vegada li agrada en el seu destí de quan vas de vacances o tal, l'estranger també demana molt més productes de...
Local,
d'origen. Sí. Jo sempre he dit el mateix. Tu, si vas a Itàlia, el que vols és provar la pasta, no? No te demanes una altra cosa. I cada vegada més mos diuen els baristes, oye, a mi aquesta cervesa m'encaixa molt en el portfoli perquè tinc un arma més que me demana s'estranger. Oye, ¿tenéis una cervesa que sea d'aquí i podamos provar?
A sort de la producció d'aquesta cervesa, vos ha estat complicat, valgui la redundància, produir-la, la matèria prima, el clima, allò... vos veig que ara és que no ha estat tan fàcil.
Perquè han estat 7 anys de feina. Clar, i la cervesa surt ara, així com a tal, no?
Correcte, correcte. El que acabes de comentar, són 7 anys de fer una recepta, realment, que va estar impulsada per en Gonzalo, i a poc a poc després pues, ell és una persona molt inquieta, va començar a ficar-se en el
prova món. Prova fallo.
Correcte. No, i sobretot també ja en tema de foros, amb mestres cervecers, tanto belgas com alemanes, com de Reino Unido, després varen començar a fer un mini equipo. Nosaltres ara mateix a la companyia tenim dos mestres cervecers, dels quals, bueno, són mestres cervecers de carrera, un d'ells químic, a part. I, bueno, això és una pregunta molt interessant perquè en el final la gent, tu quan veus una cervesa no veus implicació que du darrere, però hi ha molta química darrere, hi ha molt de laboratori, hi ha molt d'estudi perquè realment sempre sigui el mateix producte. No ha estat fàcil.
Dins aquests 7 anys, quan vareu dir ara tenim la cervesa que mos agrada tenir? Quan vareu dir ara ja tinc el producte final? Sí. No ho esbereu per contestar.
No, ara l'idea ja no ve. Jo
ara
crec
feien
que...
números.
No,
feien números.
Sí, jo crec que la recepta que dius final fa dos anys.
I qui va dir ara estem preparats? Tots tres, vosaltres dos, en Gonzalo...
En Gonzalo ja va començar... oye, jo crec que això ja està bé, jo crec que ara mateix... també ja no és un tema de lo que xerrau d'empresa, sinó d'inquietuds nostres personals. És a dir, ara jo crec que és el moment, en l'edat que tenim, en tot, pues,
Sou joves, quina edat tens tu, per exemple?
Jo, 31.
Jo, 28.
I en Gonzalo?
31.
Sou nins.
Sí, sí.
No, mos heu embarcat en una història molt pre.
Sí, el més gran de l'equip ara mateix és el mestre cervecer en Jorge Varela, que té, si no m'equivoco, 35, no?
Ja 30
i 36 anys.
Ja me diràs.
Sí.
Bueno, Lots, què vos agradaria dir antes d'acabar l'entrevista? Que dia... Que,
set,
dia
7. Sí.
Jo vull saber com és aquesta cervesa.
Ja ho has explicat, però... com és aquesta cervesa i ja estem en el final de l'entrevista.
Bé, però...
Què m'hi vols sobre?
Ja estàs acabat.
Jo,
ara és quan jo m'he animat, però...
No, jo tenia una altra secció important.
Ara, a veure, tenim el cine que mos espera.
Vull saber és... què vos queda per dir?
Bueno, pues res, que nosaltres en el final volem... donar visibilitat a la marca, crec que un bon punt perquè la gent la pugui conèixer seria dia 7 a Vinicilent, com tu has dit, amb un event que tenim que s'esgera ara a Gastrofest, en el qual podreu trobar menjar, food trucks, podreu trobar...
Sí, és
trobar...
un evento de tot el dia, o sea, empieza a las 9 de la mañana, acaba a las 12 de la noche, habrá música, bueno, música de talento local, artistas de aquí, luego aparte, pues, producto local, puestos de comida,
bueno,
food trucks, espectáculo...
¿De qué hora me has dicho?
De 9 a 12.
Muy bien.
Sí, o sea que para todo el público.
Y es cierto.
Moltíssimes de gràcies i que tingueu molta de sort. Jo la demanaré perquè la vull tastar en aquesta
molt
cervesa.
Bé.
De fet, ho fem molt mal fet, no durmem un pot de cervesa.
Ara, la pròxima vegada que tornem, te durem. I jo volia puntualitzar la gent que tingui inquietud per provar-les a la nostra pàgina web, sí que pot trobar.
Sí.
Tenim un mapa de les nostres illes i podreu visibilitzar on, en quins restaurants, bars, hotels, se pot demanar la cervesa. Vos convida... A mirar-ho.
Pues moltes gràcies per venir.
Molt bé.
A vosaltres.
Gràcies, Jaume.
Vinga.
Gràcies, Bea. 10, 38 minuts.
don't think so. Young one says I can deal. Staggering, he says, check out later.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
TV3 Ràdio Os, actualitat. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes? No podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Bueno, i arriba aquest moment de cinema. Ningú no és perfecte, una secció que també mos agrada per tancar sempre els dissabtes. Parlant de cine...
Per tancar el programa de dissabte. Perquè per tancar dissabte encara queda moltes hores de dissabte.
No, vendran els companys d'esports, juga el Mallorca a les dues, Mallorca a les unes, s'hi posen dues hores abans.
No venim manual.
No venim manual, sí.
Per tancar dissabte, no tanques el dissabte tan aviat, carinyo.
El dissabte nostre, la finestra de la Gran Vida.
M'han fet a sabre que antes, a l'entrevista que hem fet de la cervesa, ha dit que a la gent li agrada que fa el tren per anar a veure en Palma.
El tren.
Exacte.
Ja no he dit res de tren.
Sí, ja ha dit li agrada que fa el tren per anar a veure Palma.
Què diu? Jo no he dit res de tren.
Sí.
Ah, va, no. Sí, el circular que és... El
tren, circular.
O el bus.
Ara,
o tramvia, aquestes
no,
cosetes.
No, tramvia va a Solla.
No, no n'hi ha un que circula per Palma, d'aquest turístic. A Palma no en tenim. I què esperam? Des d'aquí demanam...
Avui no està bé, no està fi, no està fi. Vol tancar dissabte, vol que fa un tren a dins Palma, jo, Juanmi... aquest cafè que veus són massa cafès, jo ho dic.
Quin nivell de protagonisme. Mira, i això que els hi han dit tindreu 20 minuts, al final tindran 5.
Sergi, Mateu, bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Va, molt bé.
Millor que nosaltres.
Sí.
Nosaltres
sí,
estem equivocats avui. Estem espanyats, molt espanyats. És que fem un rafet massa feta.
Home, però va bé, va bé.
De què m'ho xerrareu avui, venga?
Avui venim a xerrar de cinema familiar.
Cinema familiar, para todos los públicos.
Correcte. I volem concretar molt bé el que és el cine familiar.
Sí.
El cine familiar...
Sí, perquè estem un país embueats.
Claro, hi ha un cine que és infantil o que va exclusivament dirigit en els infants i un cine adult, però dins enmig d'aquest cinema existeix un cine familiar que pot abarcar o que pot dur en el cinema tant en els pares que...
Les pel·lícules de dissabtes a Arbaixa d'Antena 3 són familiars.
Sí, sí. Podria ser un exemple un poc gran, però sí, va, podria ser un exemple de cinema familiar, correcte.
Sí, però els títols són Atrapada por su pasado.
Són exacte, són un poc horrorosos, sí. I sí, efectivament, aquest cine és... té característiques que poden dur els infants i que els infants poden disfrutar en el cinema, però que també els pares que duen aquests infants, per desgràcia, en el cinema, també disfruten de, o també gaudeixen d'aquest cine, no?
Clar, és que hem duit aquest tema perquè és una aventura. Nosaltres xerrant d'aquestes coses, encara que no hi hagi un micro, i ho hem tractat diverses vegades, que és un cinema que no és que estigui desapareixent, però pensam que n'hi havia més exemples abans, que tu... Uh-huh. Era més fàcil abans que t'encontrassis amb un títol que, efectivament, pogués directament fer que un nen empatitzés i tingués de bon agafar-se, però uh-huh. també apel·lar-se en el públic adult i no fos exactament que haguessis de decidir-te i de escollir un...
Sí, aquestes pel·lícules que no són un marrón pels adults, o sigui, que tu com a pare o com a mare vas en el cine i dius... He gaudit de veure aquesta pel·lícula, ho estic bé en el cine, no és un conyasso.
Solo en casa seria un exemple.
Solo en casa seria un exemple. Això que està sonant, efectivament. I, com diuen Sergio, pareix com que aquest cinema està en vies d'extinció. Ara tot està...
Jo us ho anava a demanar. Està en perill d'extinció aquest cinema perquè darrerament no s'estan fent pel·lícules per a...
Per a tots els públics.
No. O són infantils o correcte. Ja no la poden veure els nens.
Efectivament. Sí, nosaltres, en Sergio i jo, pensem això, que tal volta és un producte que ja no està funcionant tant o que les productores estan pensant que el cine infantil ha de ser molt infantil, és a dir, està molt dulcificat, per dir-ho d'alguna manera, i que la manera de representar-ho i les temàtiques que representen no poden connectar amb un adult perquè són massa bàsiques, no? I precisament duíem aquí un parell d'exemples de lo que és realment el cine familiar i lo que pot arribar a ser tant en qualitat cinematogràfica com en qualitat temàtica.
Venga.
I segurament el paradigma més gros és Pixar. O sigui, Pixar és, si començàvem a pensar en aquestes pel·lícules que has dit, de Solo en casa o tal, la productora o l'estudi d'animació que més abarca aquest tipus de cinema és, sens dubte, Pixar.
Pixar sí. És aquest de la Lampre, no?
Correcte.
Efectivament, i aquí la factoria és famosa, efectivament, per tenir pel·lícules que no només... els agraden els nins, que els agraden moltíssim. Nosaltres som un exemple directe.
Perdona, què no vos agrada?
hi ha poques coses.
Tot el que no xerram, clar, hi ha moltíssimes coses de que no xerram.
un dia hem de fer una especial pel·lícula dolentes.
Per exemple, podria
fer. M'agradaria molt.
Però defensant-les. O sigui, pel·lícules dolentes que nosaltres pensem que són bones.
Exacte. Que friqui, molt friqui, això.
Pel·lícules males.
Això m'ha fet moltíssim, això. No s'escolta quan ell no és en el programa. Jo vaig fer un programa de Guilty Pleasures, de Placeres Culpables.
També ho era, també ho era.
Però Guilty Pleasures... Mateu estava tancant el dissabte. Havia tancat divendres a les 6 de matí i no estava...
És que algun feim feina.
Ell sí que
tancava. Ses conyes volen, eh? Volen baixos avui. Volen baixos avui, eh? Avui és el dia de volar baixos.
Pues sí, el que dèiem, efectivament Pixar és el paradigma d'aquest tipus de cinema i tenim pel·lícules tots hem crescut d'aquests darrers 30 anys, perquè Pixar ja té aquests 30 anys, de mitjans dels anys 90, amb pel·lícules com Toy Story, com, per exemple, Inside Out, que va ser una pel·lícula, o Soul, més recentment també, que eren pel·lícules que, evidentment, tenen una presentació infantil, és a dir, que els infants se poden sentir representats en els personatges que veuen, inclús en les temàtiques a nivell més bàsic se poden sentir interpel·lats, però que damunt l'adult té aquesta gratificació de veure aquesta pel·lícula i veure Soul i veure-ho com una reflexió sobre la mort, Inside Out sobre una reflexió sobre la gestió d'emocions, o Toy Story sobre l'amistat i la pròpia identitat.
Clar, són pel·lícules lo suficientment... Bé, aquestes no només suficient, aquestes ho són i massa.
Exacte.
Però són tan complexes que permeten que siguis nin o siguis adult, tinguin una capa a la que apropar-se i de la que extraure, tant siguis entreteniment o una reflexió més profunda o qualsevol exemple. També són herederes un poc d'aquest cinema de Disney, que és la gran productora a la que pertany en el principi Pixar, que podem trobar un poc també en aquesta segona etapa dels 90 de Disney, que no estan aquesta dulcificació dels contes del cinema clàssic de Disney.
Clar, perquè Blancanieves, Pinocho...
Que aquestes... és una dulcificació dels contes clàssics que ja els germans Grimm varen dulcificar dels contes tradicionals. És a dir, cada vegada s'infantilitzaven més i més. Uh-huh. I aquesta segona etapa que té el Rei León, el Jorobado de Notre Dame, Tarzán, Aladdin...
I Maixarrauda fa 30 anys, però jo ho vull demanar, i a l'actualitat no mos hem oblidat un pot del cinema familiar? O sigui, el que jo, per exemple, vaig anar al cine, quan vaig anar al cine, ho veig... pel·lícules per infants, que no mos interessen per res en els adults, claro. O pel·lícules que estan rossant s'infantesa, però
ja estan, que ja dubtes.
Ja estan dins el meu grup i per dormir en el meu nebot en el cine no entendran res. Ara m'ha de Weekend en el que hi ha, per exemple. Mm-hmm. És un musical que el podem vestir d'infantil, si volem, però... que jo sé cert que a meu nebot no li interessarà una merda Weekend, perquè no entendrà res.
Claro,
i
claro.
En el final jo l'entenc com a pel·lícula infantil, però no...
no ho acaba de...
Per això et xerra d'una dinàmica, d'una reflexió més profunda encara, que és lo de si cada vegada s'està estirant més infantesa i dulcificant més i protegint cada vegada més a l'infant, i en productes com el que xerram és un poquet això, és que cada vegada les pel·lícules siguin o més per infants o, o directament per adults.
I jo crec que hi ha dos factors molt clars que duen a ses, jo crec que el problema no és que les pel·lícules d'adults siguin més pres per adults, sinó que les pel·lícules infantils cada vegada són més infantils. I crec que ve a partir de dos factors. Un és aquesta dulcificació, aquesta, diguéssim, com la manera de representar aquestes pel·lícules molt, molt més infantil, i segon, la sobreprotecció. És a dir, cada vegada estem intentant...
No s'han passat un pot
de volta. Que això ha passat en cada generació, vull dir. En els darrers 100 anys, la generació anterior ha intentat defensar més a la posterior i ha intentat que els infants estiguin menys exposats, amb raó moltes vegades, a certes coses que no hauria d'estar un infant exposat, però hem arribat a un cert punt on l'animació cada vegada és més infantil o més tonta, podríem dir-ho, no? Visualment.
Tu has dit.
Més visual, o sigui, no és ja ni de temàtica, ni de guió, ni de res, sinó simplement com representam aquesta animació, que abans inclús podia ser més fosca, podia ser més recta, per definir-ho d'alguna manera. Ara és com tot molt redona, tot molt assequible per s'ull, i això fa que aquestes pel·lícules siguin menys atractives també per als adults.
Més avorrides.
Sí, exacte. És un, com el que dèiem, és un marron. Tu, si has de donar el teu nebot en el cine, pues, a lo millor, si havies d'anar a veure Inside Out, entraves a la pel·lícula, aconseguies connectar amb aquells personatges, t'enreies, però ara vas a una pel·lícula d'infants, d'animació...
I saps que t'endús en nebot perquè la disfrutin nebot, perquè tu no disfrutaràs res.
Exacte, tu estaràs 2 hores... mirando xòtil. Sí.
Que probablement no sempre han existit, però no són noves tampoc aquestes pel·lícules infantils, i tampoc està malament que existeixin.
Claro,
ha d'existir...
Hi ha d'haver una pel·lícula per cada
equilibri.
Tipus de públic.
Claro.
Efectivament, per exemple...
El que no mos poden carregar és un tipus de públic que hem vengut a xerrar avui, per a tots els públics, aquest cinema familiar, mos estan carregant una mica.
Per exemple, aquestes pel·lícules que estan fent demand, perquè jo no sé on les han de ficar, aquesta saga de pel·lis que està fent en Santiago Segura, del Mejor Padre del Mundo, però és que se diu que ja en du 5 o 6.
Sí.
Això se podria catalogar per tots els públics?
Com a còmic.
És que per definició crec que ho és, perquè és, ara mateix en Espanya són les grans pel·lícules aglutinadores que de veres duen... tot i que moltes vegades podem sonar cínics o dir no, això no és cinema de qualitat o no hauria d'anar a veure ningú, o nosaltres mateixos pensam que ningú no va a veure-les, la veritat és que moltes vegades
són les pel·lícules que fan
plenes.
Sí, i són les que fan més taquilla. Mm-hmm. Són, per definició, com deien Sergio, pel·lícules de cine familiar. De fet, és un tipus de cine familiar que definies tu en els principis. O sigui, aquestes pel·lícules d'Antena 3 que te pot posar els dissabtes...
Són
aquelles... Ara venen totes aquestes de Nadal.
Exacte, venen totes aquestes de Nadal. De fet, el Nadal és una temàtica on sol haver cine familiar.
L'estàvem sentint, no? Solo en casa, precisament.
Per exemple, però penses recentment en Klaus, que era una pel·lícula d'animació sobre el mite de Santa Claus, que és preciosa i que...
Jo m'ha agradat molt.
És que és molt, molt bona, amb un tema espanyol. Aquest tipus de pel·lícula, o per exemple, Que vayas vivir, o totes aquestes pel·lícules, són en el final pel·lícules familiars. El cine d'en Santiago Segura és un cine familiar, però és un molt concret. El problema és que les sales de cine falten, diguéssim, una paleta més gran de...
Més opcions.
Més opcions de cine familiar. perquè en el final sí que és vera que està molt conglomerat a Espanya en concret amb aquest tipus de cine i a nivell internacional només en animació. Per, ara, per exemple, la pel·lícula que podríem... Ara si haguéssim d'anar a veure una pel·lícula familiar en el cine, quina podríem anar? Pues,
bé, pues... ahir mateix es va estrenar Zootropolis 2, no l'hem vist encara, però sí que podem pensar...
Zootropolis.
Zootropolis, efectivament, que és de Disney també, no Pixar, però sí Disney, no l'hem vista, però si s'apareix a la primera, sí que és un d'aquests exemples moderns.
De què va?
És, com, és una ciutat, bé, la segona no ho sé exactament, però la primera és una ciutat que són tot animals, que és Zootropolis, és un thriller, una adaptació d'un thriller, d'una pel·lícula, d'un misteri, d'una persecució, d'un criminal per part d'un parell de personatges, que, com dic, és una adaptació del thriller en el món dels nins, i a més, visualment, és meravellosa, perquè tota aquesta imagineria de la ciutat dels animals és preciós, i a més és molt, molt divertida. Per això...
I molt original, també.
I molt original.
A lo seu.
I en divertida també és un altre exemple d'aquest cinema per a tots els públics, perquè, com dèiem, pot ser tonal o temàtic. Hi ha moltes vegades que és només, com dèiem, Soul o Inside Out, que són pel·lícules que temàticament són pel·lícules d'adults, són pel·lícules que, amb una complexitat que moltes vegades el nin no hi poden arribar a les reflexions que requereixen perquè no tenen aquesta experiència o no han viscut les coses necessàries per arribar-hi, però sí que tenen altres coses que agafar-se, com deia Mateu. Però moltes vegades també és tonal. Jo m'encanta, per exemple, l'exemple de Rec 1 i 2, que són, sobretot, són pel·lícules que temàticament són contes de nins, però la tonalitat és el que canvia directament la manera de proporse. I moltes vegades és sumó de tenir un gag, per exemple, que sí. Passa molt, tenir gags que els nins no poden entendre. I veus que només estan riguent els adults de la sala perquè és un acudit que està pujat de to o que, correcte, efectivament, sí, requereix una reflexió que no hi poden
arribar. I la nina que te diu, què passa?
Clar, claro. I has d'explicar-ho tu, perquè la pel·li se renta sent mans. Diu, aquí ja no...
Això també és el que fa aquests xistes, aquests acudits, que són res, un període de segons de pel·lícula, o aquestes temàtiques que potser són un poc més complexes d'explicar-li a un nin, són el que fa que aquestes pel·lícules acabin sobrevivint. Mm-hmm. O sigui, vull dir, passen els anys i tu la veies quan eres un infant i l'estimaves per les coses que t'arribaven com a infant, però després de 15 anys o després de 20 anys la tornes a veure i la disfrutes també i la gaudeixes per altres motius, ja sigui per aquestes temàtiques més profundes o per aquests xistes que abans no agafaves.
Jo volia destacar i defensar ara que dèiem de si qualque dia xerrarien de pel·lis que no mos agraden. Jo, per exemple, jo no som un gran fan de Tim Burton, per exemple, com a director, sí, però el seu cinema sí que generalment és per a tots els públics.
Sí, és vera.
Perquè sigui tant temàticament una altra vegada com tonalment...
En Tim Burton, de totes formes, és relació, amor i odio. O t'agrada o sí, no t'agrada.
No, sí, no hi ha grisos.
No hi ha un punt mig. Eh?
Bueno, jo som un punt mig. per tot és el contrari. No?
Sí. No pot ser, però és que jo he xerrat amb companys...
Que l'odien, sí.
Que no li agraden gens, o l'adoren.
Eduardo Manos Tijeras és seu. Seva. Per exemple, és una pel·lícula que sí que agrada molt en els adults i per nins està una
està línia... Està rossant, està sí, rossant.
Però torna a ser una altra vegada un conte, no? Una fàbula que és un conte de fades,
sí,
però
correcte,
amb tota la obscuritat que tenien els contes de fades i que en Tim Burton no rebutja. Per això sí que el defensa, encara que no sigui jo un gran admirador, però efectivament són pel·lícules que moltes vegades els pares poden tenir por que els seus fills la vegin i diuen, no, això no és meu fill, li farà por, però els nins... li s'agrada perquè entenen el seu univers.
Hi ha una més clara encara, Charlie, la fàbrica de xocolata.
Correcte, correcte.
Sí, que on apareixen personatges que són nins.
És que el més important és que no és paternalista.
I jo m'agrada, exacte. Sí.
És que, bé, i és que és una notació d'en Roald Dahl que probablement com a escriptor sigui el millor exemple d'escriptura...
De literatura infantil.
Infantil, i que és que no és condescendent, no és paternalista, per això entén també els univers dels nins i poden accedir també als adults.
Que això és l'important d'aquest tipus de pel·lícula, que no tractin els nins com si fos...
Curt.
Exacte. I per això després sobreviuen, perquè com no tractes els infants com si fos curt, fas que després de 10 o 15 anys puguis tornar a veure-la i puguis llegir-la d'una altra manera. També, ara que xerraven de Pixar, s'ha... Hi ha un homòleg asiàtic de Pixar que seria Studio Ghibli, que també seria un gran representant de pel·lícules de cinema familiar. Tal volta que no han consumit nosaltres quan eren joves perquè no arribaven tant o amb la mateixa facilitat que tenim ara a les plataformes.
Quan eren joves.
Fa 20 minuts.
Quan eren joves.
Jo vaig veure Solo en casa, en 9 anyets, en el cine...
I ja en tens 59.
I no havíeu nascut.
No, no.
I no us agrada quan un nin petit diu quan era petit i té 9 anys. Exacte. Diu, quan era? La setmana passada.
Però ha passat l'altre no vull petit.
Sí, no ha passat, no ha passat.
No ha passat.
Mos queden 2 minuts. Què vol dir-ho ressenyar?
Pues res, voldríem acabar fent una reflexió de que no això no és una catàstrofe, vull dir, això no és que s'hagi acabat el cine el pitjor del món, sinó que és una realitat que, en la que estem convivint i que potser nosaltres com adults, que duim els nostres fills en el cine, hauríem de reflexionar i pensar quin és el cine que volem pels nostres infants i quin és el cine que volem compartir amb la nostra família.
I de poden deixar volar la nostra imaginació. Ara que està sonant TTM, ha vingut a dalt.
Per què?
Per acabar amb musiqueta.
Eter, una pel·lícula infantil o familiar?
Familiar.
Sergi, Mateu, moltíssimes gràcies. Avui heu disfrutat.
Sempre.
Ja ho saps, que n'hi hagi de cine.
Jo he disfrutat molt.
Senyors i senyors, demà tornem a La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, a les 9 en punt de matí, però demà ja fins les 12.
Que n'hi hagi.
Exacte. No ja. Tanquem Martí un menjo, però l'obriré.
No, perquè ara vols deixar no venim en manual.
Exacte. Adéu-siau a tots.
Adéu.